benvinguts i benvingudes a Invisibles, un podcast de Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona. A Invisibles intentem fer visibles aquelles petites editorials que per les seves circumstàncies no són conegudes ni els seus llibres es poden localitzar fàcilment. Al programa d'avui entrevistarem a la Roser Vales, d'Obscura Editorial. Hola, Roser.
Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres per venir. En els anteriors episodis del podcast hem après que les microeditorials són negocis de poques persones, on els editors i les editores sou com homes orquestres que fan de tot. Si no tinc mal entès, a Obscura Editorial sou tres persones. Com us repartiu la feina?
Doncs la veritat és que sí, som tres i bàsicament som dues persones que ens hi estem dedicant a temps complet, que som jo i la Joana Macià, i aleshores també hi ha el Job Pero, que és el fundador d'Obscura, i ens ho repartim com podem. Fem és això, al final ser editor en una petita editorial com la nostra és ser una mica home o dona orquestra i ocupar-te de moltes coses diferents, no? El Job s'encarrega també de seleccionar títols, de llegir manuscrits, també ho fem la Joana i jo, i la Joana s'encarrega de maquetar els llibres, d'atendre els manuscrits que ens entren d'autors quan obrim la recepció, també de preparar els enviaments, de fer correccions, també de fer editings per descomptat com tot editor fa. I jo doncs m'encarrego també de fer editings, revisar, encarregar traduccions, les cobertes, les xarxes, coordinar també els temes una mica més tècnics, com registrar els llibres a ISBN, etc.
Editing, exactament, què significa?
Editing és agafar el text que t'arriba de l'autor, veure què necessita tant a nivell d'argument, de trama, personatges, si algun personatge sobre, si algun necessita més profunditat, si dos capítols estarien millors invertint l'ordre, per exemple, i és una mica tot el que implica els personatges i la trama. I es diferencia de la correcció o de l'edició d'estil, en què l'estil mires les frases, la sonoritat, evidentment les faltes, per exemple.
Ok, seria més una edició més del contingut, de si s'ha de canviar alguna cosa, allò que diuen el treball d'editor.
Correcte.
Obscura es podria dir que és una editorial que amb el nom no enganya. De fet, us dediqueu bàsicament al terror i, en major mesura, a fantasia i ciència-ficció. Ens pots explicar per què veu escollir aquest gènere?
Doncs tot va ser idea del Job, no? Que és qui va crear l'editorial el 2019. Vam publicar el primer llibre el 2020 i la idea va començar a sorgir el 2019. I ell és un gran apassionat de la literatura de terror, i jo i la Joana també més del fantàstic. Aleshores, principalment Obscura, sí, és una editorial de terror en què doncs, el nexe, no, de tot el que publiquem és la paraula obscur, la definició, tot allò que és incert, inquietant, que és fosc. I aleshores, a part de terror, doncs, també publiquem gènere fantàstic i una mica de thriller o ciència-ficció, però sempre i quan compleixin amb aquest requisit de ser alguna cosa fosca o obscura. I al final el motiu és perquè és el que t'agrada i és un petit projecte que al final neix de la passió de l'editor i del que li agrada llegir.
Una cosa que m'ha sorprès és que, als contraris que altres microeditorials, publiqueu bastants llibres al cap de l'any. Com ho podeu fer? Perquè altres editorials tenen límits de 4, 5, 6, vosaltres aneu molt per davant.
Clar, això és perquè nosaltres, tot i ser una microeditorial, que ho som, igual que la resta d'editorials companyes, sí que tenim dues persones que estem treballant a jornada completa en fer que surtin els llibres. Aleshores, podem dedicar més hores i podem, per tant, arribar a publicar més llibres. En aquest sentit, la norma seria que si publiques més factures més, es genera més ingrés i aleshores, doncs, per això pots seguir invertint més en hores de feina i treballar. Aleshores, el que passa és que en moltes editorials els editors també tenen altres feines i fan aquest projecte com una cosa a part, com una cosa que els entusiasme, però tenen altra feina i aleshores no poden dedicar tot un dia a treballar en editorial. Són moltíssimes hores, és moltíssima feina i 5 o 6 llibres doncs està bé per compaginar amb altres coses. A la que vols passar de 10 o 12 comença a ser més complicat.
Vosaltres, més o menys, quan podeu editar al cap de l'any?
Nosaltres anem increscendo. L'any passat en vam fer 11, aquest any en farem 13 i la idea de cara a l'any que ve és intentar arribar entre els 16 i els 18. En tenim alguns ja de fixats, no volem passar d'aquí, tampoc volem sobreeditar ni sobreproduir. El mercat està molt saturat i el que és important és escollir els títols amb cap, no?, i amb un criteri, però seria aquesta més o menys la línia per ara.
Vosaltres publiqueu tant en català com en castellà, però sobretot autors de l'estat espanyol. I creieu que hi ha espai per a la literatura de terror en català?
Sí, per descomptat que n'hi ha, igual que qualsevol altre gènere, tots els lectors en català haurien de poder gaudir de la literatura fantàstica i de terror. El que sí és cert és que estem parlant d'un gènere que és més de nínxol, el que diem nosaltres, no té tant públic objectiu. Jo crec que també és una mica prejudici o desinformació I molta gent, a vegades a mi em passa amb amics editors que publiquen narrativa, que jo també és un gènere que llegeixo molt, doncs no llegeixo només terror o fantàstic, i miren els nostres llibres i diuen, ui, quina por, no, terror. I a vegades doncs, és una mica el fet d'entendre que el concepte de terror no és un llibre només que fa por, sinó que és una cosa que pot inquietar o pot ser misteriosa. Però, per exemple, en parlarem després, no, segur, de L'Exorcista.
Sí.
És un llibre de terror, però és un llibre que tracta molts altres temes i que sorprèn molt.
Mm. He vist que al vostre web heu tancat la recepció de manuscrit en castellà, però que la seguiu tenint oberta en català. Hi ha una gran diferència amb la quantitat d'ofertes que rebeu en un idioma i amb l'altre?
Sí. La diferència en el nostre cas és abismal, la veritat. Quan parlem amb editors que també publiquen en català i en castellà i coincideixen, rem moltíssims més manuscrits en castellà que no pas en català, i és per això que arriba un punt en què estem saturats. Nosaltres el que volem és poder llegir totes les propostes, donar resposta a tots els autors. Quan arribem a un límit on ja no podem contestar, o no, per la feina que tenim i la gent que som no podem gestionar més propostes, tanquem, però en català ens n'arriben tan poques que sempre estem oberts i sempre estem disposats a rebre propostes.
Una cosa que m'ha sorprès és aquest sistema de posar-vos en contacte amb els autors, perquè altres microeditorials treballen amb uns pocs autors que podríem dir de la casa, i aquest no és el vostre cas. I per què heu decidit tenir aquest sistema de contacte amb els autors a través de recepció de manuscrits?
Doncs nosaltres treballem una mica de les dues maneres. En alguns casos, nosaltres ja coneixem els autors i són una mica autors de la casa, sobretot un cop ja els publiques i ja estàs en contacte, però de fet no és tan anormal el fet d'obrir recepció de manuscrits o fins i tot anar a buscar un autor i fer-li la proposta o deixar que vinguin a tu. Hi ha moltíssimes grans editorials i també petites editorials que treballen fent servir aquest sistema. També és cert que, en el cas de les microeditorials, com menys llibres publiques, doncs menys oportunitat tens d'arribar a nous autors, i si tu ja tens un parell o tres autors de confiança que coneixes, doncs així és més fàcil i també doncs, treballes més a gust. Però en el nostre cas, com que publiquem més títols, doncs intentem obrir-ho per rebre noves propostes i també per donar oportunitat a noves veus i a nous autors.
Teniu, encara que bàsicament publiqueu autors d'aquí nacionals, també teniu uns pocs autors estrangers, però realment autors de molt de pes. Especialment teniu el Neil Gaiman, que bueno, ara és un autor de fantasia i terror, que segurament ara serà més conegut gràcies a la sèrie de Netflix de Sandman, que és l'adaptació d'un dels seus còmics icònics. I en concret heu publicat dues novel·les en català, que és Neverwhere i L'oceà al final del camí. En concret, Neverwhere és una de les seves grans novel·les, una de les que l'ha fet més famós. Ens en pots parlar una mica tant de Neverwhere com de L'oceà al final del camí i del Neil Gaiman, que jo sóc un fan.
I tant. És que Neil Gaiman a vegades no necessita presentació, però molta gent n'ha sentit a parlar i no coneix totes les obres que ha fet, i de fet se n'ha parlat de mi. Aquesta, doncs és del Neil Gaiman, no ho sabia. La veritat és que és una meravella d'autor, no? Best-seller, reconegut internacionalment, ha guanyat moltíssims premis, i gairebé totes les novel·les que escriu se n'han fet adaptacions a la ràdio, a la tele, a la gran pantalla, al teatre, fins i tot com és el cas de L'oceà al final del camí. I Neverwhere és el cas que va fer-se una sèrie de televisió, no? I ell, això ho explica el pròleg, que és el que comentàvem.
Sí, és molt curiós quan t'explica el pròleg, d'on va sortir la novel·la, si s'explica, sisplau.
Exacte, no? Ell va, a mesura que estaven fent la sèrie de televisió, els productors, no, i el director anaven traient escenes, i ell no li semblava bé i va començar a fer una novel·la com ella hagués volgut que fos la sèrie, amb tota la informació i totes les escenes que no van arribar a la sèrie. Al final va acabar publicant la novel·la l'any 1996, i de fet és el que comentàvem, que va ser la novel·la la que va acabar sent més famosa.
La sèrie està completament oblidada.
Sí, gairebé.
Sí, ningú la coneix, ningú la busca. De fet, la BBC, és una sèrie de la BBC, ni tan sols s'ha replantejat fer allò, un reboot. No, està completament oblidada. En canvi, Neverwhere és una novel·la de les més importants del Gaiman. I si no m'equivoco, per exemple, el Patrick Rothfuss, l'autor de El temor d'un home savi, diu que és una de les seves novel·les preferides. És una autèntica novel·la bàsica de la fantasia contemporània.
És un preferit de molts. Neverwhere explica la història del Richard Mayhew, que és un noi escocès que va viure a Londres i treballa i té una vida del tot anodina, i un dia troba una noia ferida a la vorera i l'ajuda. I a partir d'aquest moment, a partir del moment d'ajudar aquesta noia, veu com comença a desaparèixer la ciutat. Els taxis no s'aturen quan ell els crida, arriba a l'oficina i ningú sap qui és, la seva promesa no el reconeix, arriba a casa seva i els llogaters han llogat el pis a nous, a altres persones, i aleshores ell s'assabenta que aquesta noia que ha ajudat ferida es diu Porta i pertany a Neverwhere, que és aquest Londres subterrani que existeix a sota del Londres que tots coneixem, i el que ell ara, irremeiablement, ha quedat desterrat. I són totes aquestes aventures per aquest món fosc que té molts paral·lelismes amb la ciutat de dalt, i la veritat és que és una novel·la intensa d'aventures, també molt, molt divertida, i com totes les novel·les de Gaiman, té un gran missatge al final.
Sí, a mi em va recordar, en certs moments, té una semblança pel to a la que va fer amb el Terry Pratchett a...
Com a... Bons Averanys.
Bons Averanys, i té... Good Omens, sí. Sí. Té, en certs moments té un estil que jo pensava que Good Omens era més cosa del Pratchett, i veig que no, que hi ha un moment que s'hi assembla,
sí,
a l'estil.
I aquí ho pots veure molt, sobretot en dos dels personatges que són els que fan el paper de dolents, diguem-ne, i tenen molt aquest to humorístic que també es veu en les novel·les de Pratchett, sobretot les del Discmon, no? I també es veu a Bons Averanys.
Sí, que per cert, no, se m'ha oblidat, una altra sèrie del Gaiman de superèxit, sí, que és Good Omens, que ara estan a punt d'estrenar la segona temporada.
Sí.
Bé, una cosa, i clar, ara que parlem d'un autor que és un best-seller internacional, que ven milions de llibres i còmics, mm-hmm, és molt difícil obtenir els drets de traducció d'un autor estranger, sobretot d'un autor estranger, mm-hmm, best-seller?
Ens ho pregunten molt, sobretot en el cas de Neil Gaiman, i la veritat és que la gent es sorprèn, i és cert, hem tingut molta sort i no ens ha costat gaire aconseguir els drets pel català de Gaiman, no? De seguida vam veure que faltaven aquestes novel·les i que no havien estat publicades, i vam dir, doncs anem a pels drets en català. Vam esperar que ens posessin molts pals a les rodes i que hi hagués problemes. Sí que és cert que, evidentment, els agents saben què val l'autor i fan bé la seva feina, i per tant exigeixen una bestreta, no? Un pagament pels drets més elevat que un autor no tan famós a nivell mundial, però va ser una bestreta bastant...
Raonable,
sí. I la veritat és que va anar tot molt fluid, els agents molt, molt a gust treballant amb ells. També és cert que això és perquè nosaltres estem interessats en els drets en català. És un mercat molt més petit, per tant, si volguéssim els de castellà, en primer lloc ja són d'altres editorials, entre Planeta i Roca Editorial tenen moltes novel·les de Gaiman en castellà, i aquí exigeixen molts més diners que una editorial petita probablement no es pot permetre. I tampoc dubto que en el cas d'altres autors que no siguin Gaiman, perquè potser això és una excepció, no? Per drets en català també deu ser difícil, no? A vegades, sobretot amb els estates, no? Quan l'autor ja va morir fa temps i els drets els porten la família, no? Doncs la veritat és que costa molt de temps, i nosaltres, per exemple, fa un parell d'anys que anem darrere d'un parell de novel·les d'aquest estil, i no hi ha manera, perquè va molt lent o no arriba a resposta, i sabem experiències similars per part de companys editors.
Ara, suposo que tothom haurà reconegut aquesta música, és Tubular Bells, de Mike Oldfield, que, com també tothom, suposo molta gent recordarà, és la banda sonora de la pel·lícula L'Exorcista, que és una de les grans pel·lícules de terror dels anys 70, i de fet una de les grans pel·lícules de terror de la història. I l'hem posada perquè vosaltres heu publicat en català, uh-huh, la novel·la L'Exorcista, que no molta gent sap que la pel·lícula està basada en una novel·la d'un autor que és William Peter Blatty. I bueno, com us va decidir? Com us va decidir editar L'Exorcista en català?
Doncs va ser idea del Job, no? Que des de molt els principis de la creació de l'editorial tenia clar que una gran novel·la, ja no només de terror, sinó una gran novel·la i punt, que faltava al català, era L'Exorcista de William Peter Blatty, i aleshores doncs és que directament ens vam llançar a pels drets, i va anar també bastant, en aquest cas el procés va ser àgil, i estem molt contents amb l'edició, i la veritat és que ens en fem creus que encara no tinguéssim una traducció de L'Exorcista al català, i res, molt satisfets, sobretot amb la feina que ha fet l'Eduard Sepúlveda de traducció, que ha quedat magnífic.
Sí, de fet, volia comentar que inclús la traducció, crec recordar que ha guanyat un premi a la millor traducció.
Sí, és la... Evidentment, la feina de l'Eduard hi ha fet moltíssim, i la major part. És el premi del Festival 42, suposo que et refereixes,
sí.
A millor clàssic traduït
al català. Que el Festival 42 és un festival de novel·la fantàstica, mm-hmm, sense ficció i terror, que organitza l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb les biblioteques de Barcelona, a la fàbrica Can Fabra, Fabra i Coats, perdó, mm-hmm, però en col·laboració amb la biblioteca Can Fabra, i bueno, estem molt orgullosos que està funcionant molt bé el 42 i que veu guanyar un premi a la millor traducció.
Sí, no, és un festival magnífic, i estem molt contents de poder-ne ser part. Aquest any també hi serem, I res, no? Doncs molt, molt contents també que s'organitzin aquests premis per donar visibilitat a obres tan actuals com clàssics.
Sí. Que de fet, a més, us deu haver funcionat molt bé la novel·la perquè he vist que heu publicat una segona, que no és una segona part, però sí va agafar un personatge de l'exorcista, el William Peter Blatty, i va fer una història paral·lela que és Legió. Uh-huh. Per què vau decidir seguir?
La novel·la ha funcionat bé, realment. Nosaltres ens feia una mica de por, no? Perquè és el que comentàvem abans, que a vegades el terror està molt estigmatitzat i hi ha gent que ens passa quan som a fires, per exemple, venen el llibre i passa gent i veu, ui, l'exorcista, quina por, i ja no miren més enllà. I no em donen temps d'explicar, no? que a part de ser una història de terror, és una història d'amor i de sacrifici, amor cap a Déu, cap a pares, cap als fills, què passa quan perds la fe, com recobrar-la, i Ray Bradbury va definir l'obra com una gran història d'amor. I això és el que és. Aleshores, doncs, tot i que hi sol haver-hi aquest prejudici, ha funcionat bastant bé. Tot i així, Legió, estàvem decidits a editar-ho de totes maneres, té un to més policíac, i no és ben bé una seqüela, sinó que simplement agafa uns anys després el detectiu Kinderman, que és un dels protagonistes de l'exorcista, i el situa en una trama policíaca, i doncs és una història que en certa manera està relacionada amb l'exorcista, però que passa molts anys després.
Un altre dels vostres autors estrangers que m'ha cridat l'atenció és el P. Gelly Clark, i sobretot sí, la seva novel·la, que és Ring Shout, que és com una barreja de terror, ucronia, amb un rerefons antiracista, perquè està per mig el Ku Klux Klan, i bueno, també m'agradaria que ens en parlessis.
Sí, Ring Shout és una fantasia obscura, no?, i una ucronia, que l'ha escrit Gelly Clark, que és un autor que és nord-americà, però s'ha criat a Texas, entre Texas i Trinidad i Tobago. Aleshores, ell és autor d'assaig i és també autor de ficció especulativa, i una de les seves obres més destacades dels darrers anys, no?, que ha estat nominada als Locus, ha guanyat Locus Nebula Awards, ha estat nominada al World Fantasy Award, és aquesta novel·leta, que és novel·la curta, que és Ring Shout, i no és una història que és una ucronia, no? Es basa en un punt de la història ha passat una cosa que ha canviat la història i ja s'ha desenvolupat de manera diferent a la nostra actual. Aleshores, hi ha una pel·lícula que es diu El naixement d'una nació, sí. I doncs, l'autor parteix del supòsit que aquesta pel·lícula va originar una onada d'odi i de racisme encara més brutal a la que, malauradament, la nostra història ha conegut, i aleshores les tres protagonistes d'aquesta novel·la s'enfronten a això, hi ha uns monstres del Ku Klux Klan que es diuen Ku Klux. I són aventures, i hi ha sang, i hi ha gore, però té un missatge profundament antiracista i és una passada de novel·la, i és un autor molt de talent, Gelly Clark.
El que volia dir és que la onada de racisme és real, i el naixement d'una nació va provocar una onada, i no sé si algú ha vist la pel·lícula, és de l'any 1915, em sembla, que és una pel·lícula muda, en blanc i negre, però és terrible. La imatge que dona dels negres del sud, que són horribles, són com feres assedegades de sang de blancs i de per violar dones blanques. Sí, la imatge és terrible.
És terrorífic.
I va donar peu a tota una nova onada de racisme als Estats Units,
sí.
I al renaixement del Ku Klux Klan, de fet.
Exacte, sí, sí. Aleshores, la novel·la tracta això, no? Què passaria si hagués anat encara més i si el Ku Klux Klan hagués seguit dominant tot.
Sí. Una curiositat de la vostra editorial és que publiqueu les novel·les en català i en castellà, però no en els dos idiomes. Ens podeu explicar el per què?
Això, a vegades, hi ha bastants factors que ho poden determinar. El principal és quan tu t'interessa una novel·la i veus que ja està, els drets no estan disponibles en castellà, doncs et quedes amb el català no perquè sigui el que quede, sinó perquè també creus que és una obra que mereix ser traduïda al català i que el públic en català la gaudeixi. I a vegades, doncs, també ho determina el mercat. Hi ha novel·les que potser són més de nínxol o que en castellà creus que sí que poden tenir un públic més ampli perquè per tema geogràfic i d'idioma, no? Doncs poden tenir un target molt més ampli, i que potser penses que en català no funcionarien tant perquè no podries fer una tirada tan llarga i, per tant, no cobriries costos. Aleshores, depèn una mica d'això, de si estan disponibles els drets i de si creus que serà adequada per a més o menys lectors.
Mm-hmm. D'acord. Ara podríem, ja que hem deixat els vostres autors estrangers, que en tenim uns quants més, però no tenim temps per tot, podríem passar a parlar dels autors nacionals. I també vosaltres vau començar a publicar autors nacionals amb reculls de contes curts o de novel·les curtes que es diuen Obscura, teniu Obscura, Obscura 2 sí. I Obscura 3. que a més em va fer gràcia perquè demaneu a cada autor d'un relat que expliqui què és l'obscuritat per ells, cosa curiós, i també volia saber si us serveixen d'alguna manera com de viver per conèixer nous autors i després publicar-los les novel·les.
Sí, de fet és així, és una manera de captar nous autors, i l'antologia va ser el primer llibre que vam publicar en castellà, i de fet va ser en un moment una mica inoportú perquè tot just començava la pandèmia, però la veritat és que estem molt i molt contents de com estan quedant aquestes antologies, no? És una mica com la marca de la casa ja, és una publicació que fem cada 2 anys, i al principi doncs sí que ens va servir doncs per entrar en contacte amb autors potents de gènere a casa nostra, i amb molts d'ells, com dius, sí, després hi hem seguit en contacte, i això ens ha permès publicar novel·les amb ells, com ho són el Jesús Cañadas amb Dientes Rojos, que és una meravella de novel·la, o el Carlos Sisi, o la Nieves Mories, amb qui publicarem aquest any, i altres autors amb els que estem treballant encara. Després també s'ha donat a la inversa, no? Per exemple, amb el Víctor Sellés, que és el primer autor de qui van publicar una novel·la en castellà, que és Lengua de Pájaros, van publicar aquesta novel·la i el segon recull el vam convidar amb un relat.
També entre les novel·les en castellà podien destacar una que em va cridar l'atenció, que és Hijo Blanco de la Noche, que en aquest també cas és una ucronia, però en aquest cas és que quan els esclaus haitians es van rebel·lar, bueno, ells van guanyar la revolta, però d'una manera diferent a com passa la història, sinó que la guanyen gràcies a fer servir el vudú i crear un exèrcit de zombis, i la novel·la passa en un moment en què el Vaticà decideix llançar una croada contra els zombis i la religió vudú, i sí. Bueno, també m'agradaria que ens expliquessi una mica, perquè aquestes ucronies les trobo fantàstiques.
Sí, és una proposta molt, molt interessant, la del Juan, i és això que comentes, no? Què hauria passat si en aquest punt de la història, no, els esclaus s'haguessin decidit, no, revelar tota la raó per venjar-se, no, per tot el patiment que els van ocasionar, i si ho fessin a través de la religió del vudú. Aleshores, no, ens trobem en aquest món que descriu el llibre, en què els ministres del vudú ho controlen tot a nivell religiós, a nivell polític, i l'actual papa de Roma decideix que ja n'hi ha prou i organitza aquesta creuada que implica gent soldats del Vaticà, implica també la nació índia, i aleshores doncs es crea aquesta mena de missió. I en tot això intervindran també els déus del vudú, no només aquests exèrcits. I la veritat és que és una mica una bogeria de novel·la, com evoluciona tot, però és una gran novel·la d'aventures i té escenes d'acció molt, molt potents. I al final doncs té aquest tema també de fons que és important.
M'ha fet gràcia, així com a fan del gènere, que recupera els zombis originals. Perquè, clar, ara estem acostumats que tots els zombis han de venir d'una espècie de pandèmia o d'infecció,
sí.
I el zombi original és creat per un sacerdot vudú amb màgia, no? I m'ha fet gràcia, bueno, algú que recupera els zombis de veritat, carai. Bueno, hi ha algun altre autor nacional dels que teniu que vulguis parlar d'ell o que vulguis destacar? No sé, per exemple, tenim aquí la novel·la de L'hereu de la mort,
sí.
De l'Albert Font, per exemple. No sé.
L'hereu de la mort és una meravella de novel·la de fantasia, no? I és la primera novel·la que hem publicat originalment en català. L'Albert escriu que és una meravella, no? I és la història d'aquest noi que viu a Ferozia, un país d'un món inventat, i doncs un dia descobreix que ell és és en qui han anat a parar els poders de l'antiga deessa de la mort. Aleshores, ell s'ha convertit en l'hereu de la mort i s'estan gestant uns conflictes entre alguns dels imperis més poderosos del món on viu, i aleshores doncs ells s'han assabentat, els emperadors, que ell ha rebut aquest poder, i aleshores faran el possible per tenir el poder de l'hereu de la mort de part seva. Però al final, no, és una mica el viatge de l'heroi, aquesta novel·la, i és una novel·la de superació i de trobar-se un mateix. I res, no, estem molt, molt contents de com està funcionant, i de fet és una novel·la que ens han nominat també els Premis Ictineu i que ens està funcionant molt bé. I realment, de nostre catàleg en català, sempre ens agrada destacar-la. I després també tenim altres autors nacionals que escriuen en castellà, com per exemple el Jesús Cañadas, com hem dit, amb Dientes Rojos, que just va guanyar també el Premi 42 a millor novel·la,
sí, correcte,
l'any passat. I també tenim l'Onat de Top, del Carlos Sisi, que és un plaer haver pogut treballar amb un autor com
és ell. El Carlos Sisi és un dels grans del gènere fantàstic i terror.
Un dels enormes, i tant. Sí, sí.
Al nostre país, vull dir.
I tenim una mica de tot, publiquem moltes coses. Després també tenim Proyecto Ketchup, de la Inés Galeano, que és una novel·la de terror amb un punt d'humor i és una mica d'una paròdia dels clàssics de terror, que també ens l'han nominat als Kelvin d'aquest any, els organitzats pel Festival Celsius, i la gent la troba divertidíssima, jo també la recomano molt, la veritat.
Doncs una pregunta que sempre faig a les editorials és que és un dels grans problemes que tenen les microeditorials, que és la distribució. I vosaltres com ho heu solventat? Perquè crec que ha sigut una cosa una mica diferent a altres editorials, com ho feu.
Bé, no del tot. La veritat és que nosaltres treballem amb Ágora, una distribuïdora, i la part comercial del grup Enciclopèdia, i al final, com totes les editorials que vulguin que els seus llibres estiguin una mica tot arreu, han de optar amb un sistema similar de distribució a nivell de logística, doncs ja sigui amb Ágora, amb Punxes, amb UDL. Els companys que coneixem, jo diria que la gran majoria treballen amb aquestes distribuïdores, perquè al final, si vas per... És l'única manera, si vols que tots els teus llibres arriben a tot arreu.
I aconseguiu que us arribin a les llibreries?
Clar, això, aquest és el gran misteri, no? La idea és, comptar amb un bon equip comercial, intentar que tots els llibres arribin, no? Els comercials fan la seva feina, porten els butlletins, els llibres estan informats, aleshores també és decisió del llibre si te demana el llibre, quants et demana, si pensa que li encaixa la seva llibreria, si funcionarà, si no...
I amb les grans, perquè sempre es diu que aquí a Espanya, pràcticament, entre Corte Inglés, Carrefour i FNAC, pràcticament, copa, no sé si és el 50% de les vendes de llibres.
Així és.
I aconseguiu entrar en aquests mercats?
A vegades entres a... Ho fem molt, no? Els editors, vulguis que no, entris tant a llibreries petites com a grans plataformes, a grans superfícies, perdó, vas a buscar els teus llibres, aleshores a vegades entres a casa del llibre i dius, ah, mira, tinc la novetat aquí, i algun altre dia entres i no trobes cap dels teus llibres i dius, què està passant aquí? Vas al comercial, ei... Però sí que la veritat és que és una mica aclaparador entrar a veure tantíssimes novetats i sobretot que la majoria doncs, són dels grans grups que són qui domina gran part de la superfície.
Bueno, doncs fins aquí l'entrevista. Moltíssimes gràcies, Roser. El que puc dir és que tots aquests llibres, els que hem parlat, els podeu trobar a les biblioteques de Barcelona. Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Roser, i molta sort amb l'editorial i seguir donant por als lectors
moltes
de Catalunya.
Moltes gràcies per convidar-nos i donar-nos veu a les editorials independents.
Gràcies.